Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Gairebé lliures a Polònia. Dic gairebé lliures perquè es feia... és una mica com l'Assemblea de Compromissaris del Barça. A veure, el poble elegia el 35% dels diputats. El
35.
El 65% dels restants...
Qui fa?
El Partit Comunista Polonès.
Escolta'm, bueno, o sigui, la majoria majoritària era del partit.
El que passa és que Valesa, Solidaritat, aconsegueix tots els escons, el 100% dels escons...
Tots els vots del poble? 30,
del 35% els aconsegueix Solidaritat.
Ah, clar, llavors...
Clar, i el Senat, tots els senadors menys un.
Hosti, clar, és tremenda la victòria electoral.
Sota el lema de... 9 de cada 10 dentistas polacos no recomiendan
solidarnos
el chicle sin azúcar. El Partit Comunista va posar, havia de pactar i va posar com a president de la República, amb molt pocs poders, un intel·lectual catòlic de confiança de Valesa, o sigui, que et posa Valesa, que és Mashowicki, i que va ser el primer ministre. I s'inicien les primeres reformes aperturistes al país.
Mira, es que yo no te entiendo. Miénteme, miénteme más. No te entiendo.
Bueno, y aquí comença...
Que no t'entiendo.
Allà, veus, no s'entén res.
No s'entén res en general.
S'entén quan entra el personatge, però comença a fer coses contradictòries. I és que ara comença el moment de veritat de l'Eix. Al principi tot és... tot bé, no? Viatge pel món...
És Premi Nobel de la Pau.
No, de la Pau, parla de la nova Polònia que està canviant. Ell és president, té primer un primer ministre. I fins i tot va aconseguir que George Bush, pare,
sí,
li condonés el 70% del deute del país.
Déu-n'hi-do. Ell és una gran victòria, això.
Clar, ell havia col·locat la seva persona de confiança de primer ministre. Ell estava fora del govern. I havia col·locat...
De moment tot va bé.
Tot va bé. Ha col·locat un amic seu, que és un intel·lectual, i el que passa és que ha de ser en coalició amb els comunistes, perquè, clar, tenen el 65% dels escons, no? I tot va bé. Però l'Eix va començar a criticar a mort, diguem-ne, a Mashowicki, que era el que ja havia posat. Comença a dir que està amb el govern amb els comunistes, però és que l'havia posat ell allà. O sigui, comença a fer una cosa molt rara. Jo et dic, Xavi, has de dirigir el programa, i després dic que no, és indignant que aquest tio estigui dirigint el programa, no?
Sí, hi ha gent que ho fa, eh?
Sí. No. I això...
Els col·loquen ells i després, és que clar, mira què fa. Ja. Claro.
Sí, ara explicarem per què ho va fer.
I ell fa... indueix el president a fer un pla molt reformista, d'entrar molt ràpid amb el... Del...
Ah, perquè el president el devia escoltar amb ell, també, perquè clar, era molt, molt pròxim.
Aleshores, què passa? Que fan uns canvis econòmics bestials, però ell comença a amenaçar-lo en mobilitzacions si es produïa el tancament d'empreses estatals deficitàries, que això és el que havia de fer.
Ah, o sigui, li diu, bueno, depèn del que facis, mira que trauré la gent al carrer.
Exacte, plans de reajustament financer, monetari, perquè havien de contenir els preus i la hiperinflació. Per entendre això de com anava la inflació en aquells moments, hem trobat premsa que parlava d'una xifra, webs que deia una altra, i com que no ens en sortíem, de veritat, hem anat al Banc Mundial i a l'FMI, que hi ha una cosa històrica. Segons aquests organismes, la inflació...
Sí, per tant, no estem tan mal. Atenció, gent que ens esteu escoltant.
La inflació aquí és el 8 i pico per cent.
Vale.
Mateix,
Atenció a la inflació que hi ha a Polònia, el 88, el 89.
89, 244%.
Què dius, home?
Però el 90, 567.
El 567% d'inflació
al 1990. No, que no estamos tan mal.
Però què dius, home?
És a dir, aviam, calia baixar.
Home, baixar-la.
Sí. Pujar-la més ja
no
es podia.
En definitiva, el que va fer l'Eix és col·locar algú que havia de posar en marxa mesures impopulars, desgastar-lo per després arribar ell al poder. No?
Clar, mentre ell feia això, s'encarrega de purgar Solidaritat al sindicat i destitueix 67 als càrrecs del seu sindicat. Per tant, tot i així, la cúpula volia que el sindicat es mantingués al marge dels partits. I li van preguntar a l'Eix Valesa, diu, tu tens ambicions polítiques?
No.
Diu, perquè si les tens, hauries de deixar el sindicat, perquè el sindicat no pot ser un partit... Exacte, no? I l'Eix va dir, no. Solidaritat és la meva vida, l'he fundat, no tinc ambicions polítiques i tal. Que això és una mica quan un president diu a l'entrenador, jo confio en tu,
sí. Sí, ja té la mateixa confiança queda, que el primer dia.
I li queden hores. I així que va, per tant, què va fer? Va presentar la seva candidatura a president i què va fer? Va guanyar les eleccions de carrer. Richard Nixon, Gerald Ford,
Si guanya les eleccions, i ja tenim el senyor que deia que no es presentaria mai, perquè, clar, ell va per... ell està amb solidaritat, ja és president de Polònia.
Trump, Joe Biden, 46. Això és una cosa que els americans per aprendre els presidents americans. Sí. I és que arriba, i aquí arriba un valesa president, que és demagog, com ja hem vist, i autoritari. Per descomptat, manté aquestes mesures econòmiques del teu exemple.
Les que havia criticat.
Sí, sí.
Home,
sí,
però... és que clar, a veure...
A per això les criticava, però ara... com les has fet a tu, i ara jo deixaré aquí no, però... l'herència recibida.
De fet, són la llavor del que es diu el miracle polonès, que no ha estat en recessió des de llavors, només en la pandèmia, ni un any. Des de l'any 91 sempre ha estat en creixement positiu. Però ja... però què va prometre Valés a les eleccions? Perquè no, clar, només, no només pots dir...
800.000 puestos de trabajo.
Això no és res. Això no, 800 o 1.000, volia dir. I això no és res.
No ho vau entendre.
No. Va prometre 100 milions de zlotys de llavors a cada polonès, uns 10.000 dòlars.
Ah, això és el que t'anava a dir, quan són 100 milions de zlotys.
10.000 dòlars.
Home, pensa que estem amb una inflació.
Sí, bueno, clar, però enxufa-hi diners.
Si t'ho he de dar, 200.000 milions de zlotys.
No, com que estava venent aquestes empreses, totes aquestes empreses públiques, sí, i ell deia que aquests béns estatals s'havien creat en definitiva entre tots, doncs repartiria 10.000 dòlars a cada polonès. Aviam, baixar la corrupció, l'atur, l'inflació, però heu sentit bé això? Diners, no és que invertirem. Se sentania, sí, sí, encara que òbviament sí, no es va fer, que li donarien cas 10.000 dòlars, tu t'imagines?
Un maletí.
La, sí, la gent el va votar.
Porta per porta.
Clar. Tu t'imagines que aquí...
aquesta és la promesa electoral. Eh?
La pregunta és, els hi va donar?
Clar, tu t'imagines que
no,
aquí...
ja es veu venir.
En vendre Telefònica, sí, sí, o Retevisió, no
sé si... Clar, clar,
clar. Escolta, ho repartim entre això... tots,
En dos anys, maletí, el que va aconseguir és baixar la inflació al 74%, que no estava tan mal. Que ara el 500 i pico, el 74, és molt. Va baixar el consum intern i continuar tancant empreses estatals que no eren rendibles ni necessàries. Però què va passar, aleshores? Un milió d'obrers del seu sindicat, la majoria, es van quedar al carrer. La producció agrícola es va reduir a la meitat i la producció industrial va caure en picat. I aleshores què va fer? Res.
Res?
Res.
Res.
Res. Perquè seguia les polítiques anteriors que havia criticat tan durament, que van servir per canviar el país amb molt de sacrifici a la classe obrera. Però les mesures impopulars les havia pres una altra.
Però l'estaria allà.
Bueno, però és que és l'herència recibida, la culpa és de l'altra. La corrupció tampoc la va treure. I aquí van començar a sortir casos molt pròxims a ells, fins i tot de familiars que hi col·locava i que feien negocis. Però sí que el va fer, i el que va fer va ser ampliar el poder del president.
Vaya.
I forçar canvis al govern. I del primer ministre. O sigui, això que explicaves ara de Boris se va al Caribe, de...
I torna?
I ara torna, i l'enciam, i l'istras...
Sí,
sí. Això no és res comparat
no, home,
època... amb el que va fer Lech Walesa. Va estar 5 anys al poder i va tenir 5 primers ministres.
Sí, es cansava ràpid.
Un per any.
Vinga.
Era el Jesús Gil de la política d'aquella època. Este entrenador, Menotti, Clemente, fuera. Pastoriza...
Però és que a més, no li tocaven
bé. A l'antena, no? Fer fora en antena en algun programa de...
Te gusta Polònia?
Te gustava.
Te gustava.
Però a més, és que no era el seu poder canviar el primer ministre.
Ah, no, eh?
I així tot sempre ho feia, maniobrava per canviar-lo.
A veure,
també posem les coses en el seu lloc. No? Que un polític sigui mentider...
Tampoc, pues, s'han donat casos. Alguna cosa ens ha explicat. Que allà diuen que hi ha un a Tailàndia.
És com si em dius que hi ha un president de club de futbol que és una mica safi. Bueno, pues, n'hi ha algú, no passa res. A més, d'una relació... amb l'Església, que fins i tot va arribar a preocupar la població...
Estem parlant de Polònia, eh?
Sí. A la població polonesa li va preocupar la relació.
La relació del govern amb l'Església.
Polònia és molt, molt, molt.
No, perquè ell era molt amic de Joan Pau II i les propostes eren, que ell tenia pel govern eren ensenyament religiós obligatori, l'eliminació d'una cosa que posava la Constitució polonesa que parlava de la separació Església-Estat.
Ah, que això fora.
Això ho traiem, perquè no està clar què vol dir. I, bueno, també l'enduriment de les penes d'avortament, etc. Però el seu caràcter real l'explica Adam Michnik, que era un antic soci seu a Solidarnosc i que era director del diari oficial, al que Walesa va intentar després purgar, però que no va aconseguir. Que cita, diu de Walesa, obro cita. Té el sentit de propietat del pagès pel qual tot aquell que vulgui treure-li la casa, terra o graner, és un lladre. Per Walesa, el palau presidencial que avui ocupa és la seva propietat. I tot aquell que intenti desallotjar-lo també serà considerat un lladre. Això li passa a molts, que són com els porcs de, a l'acord, no? Que és molt difícil treure'ls.
Sí, a veure, tenim clar que potser era mentider, s'ha donat casos de polítics, una mica possessiu, sí, també.
Sí, una mica.
Li agradava sempre dir, solidaritat sóc jo.
Va, sí, una mica.
No és per tant, no? Però vegem, un dels primers ministres que es carrega a Blesa era un senyor que es deia Jan Olszewski. Se'l carrega perquè ha posat en marxa una investigació sobre col·laboracions amb la policia secreta comunista a l'època soviètica. L'EC sospita que el que vol Olszewski és treure-li els drets bruts durant, com a col·laborador de la URSS. I se'l carrega, aconsegueix que el cessin. En un judici de verificació, Wałęsa surt exonerat i diuen que no havia col·laborat amb la URSS. Però anys més tard, un altre senyor que escriu un llibre, i el senyor es diu Piotr Gontarczyk, relata molts detalls de l'activitat col·laboracionista i delatora de l'EC Wałęsa. O sigui, el líder del sindicat era un xota i un doble agent. Tot força evident. I ara s'han descobert documents signats per Wałęsa on es veu la seva activitat delatora als anys 70.
Hòstia.
Quan la vaga aquella que van matar...
Oi. Era un delator en aquella època.
Era el delator. Fins i tot s'han fet estudis grafològics. I ell ara ha reconegut els contactes amb la policia soviètica i amb la KGB, però diu... Jo parlava amb ells, però no delatava ningú ni treballava per ells. Però sí que ja ha reconegut que parlava. El seu nom en clau era Bolek. Des de la primera acusació va perdre el suport dels bessons Kaczynski, ja sabeu que és un el president i l'altre és el vicepresident.
Sí, bueno, un és mort i un és viu.
Sí.
Però per això també, compensa l'avui. Però ara, amb les noves proves, ja s'ha retirat el seu nom. Això és molt fort. A Polònia s'ha retirat el seu nom dels llibres de texta com a heroi nacional.
Ah, sí?
Ja no està com a heroi nacional, perquè aquesta sospita és molt seriosa. I ara hi ha qui demana, i aquí és la clau del nostre programa d'avui, que demana canviar el nom de l'aeroport de Danys, que és l'aeroport l'EC Wałęsa.
Pues fort, eh?
Per això hem fet a l'exagrable avui, sí, abans que li treguin a l'aeroport.
Ara, perquè si no llavors ja no aplicarà
ja
el dia
no
que li treguin.
Bueno, Wałęsa, aviam, va perdre tot el suport de Solidarnosc, els partits afins. Es va barallar amb els dos telèñecos aquests, els bessons aquests de Polònia.
Els Kaczynski.
I es va presentar a les eleccions i les va perdre, no per molt. El 2000 es va tornar a presentar i va treure un 1% dels vots.
Hosti.
Sí, dir, era menys popular...
a Ciudadanos.
Era menys popular que Rosa Díez.
Fort,
sí, increïble. Un PID. Era el PACMA. Bueno, en fi...
Va. El PACMA té molt més.
Fora de la política, ja fora de la política, es va crear un institut amb el seu nom i se li va atorgar una pensió, que no estava prevista, perquè clar, és que tot era nou allà, de dos sous mínims, que ara mateix són uns 1.200 euros, no? Però ell ha anat fent conferències per les que et cobrava un mínim de 10.000 euros fins a 100.000. Està en el mateix equip de Clinton,
Aznar.
I també, Georgetown.
Clar, aleshores, bueno, hi va pel món. Tot i això, després de la pandèmia, que clar, no podia sortir a fer conferències i per Zoom no es pagava tant, suposo, va dir que estava arruïnat perquè no feia conferències i que la seva pensió era massa petita i que la seva dona gastava en compres en un mes més que el que...
Culpa de la dona.
Culpa de la dona. Mi mujer ya gasta mucho. I ja sabeu aquest efecte que tenen com els expresidents, és igual que et diguis Carte o González, no? Que tenen prestigi i comencen a cagar-la sempre que parlen un cop que es retiren?
Sí.
Sí, no? Pues a ell li ha passat.
Alguns els hi passa mentre estan en càrrec, però d'altres sí, ja quan es retiren.
Pues a ell li ha passat. Parla molt a la FAES, perquè és molt amic de la FAES, i a tots aquests think tanks ultraconservadors del món.
¿Por qué no te calla? ¿Por qué no te calla?
Sí, s'està molt més ben callat, per exemple.
Normalment sí.
Mira, per exemple, frases d'Àlec Wałęsa a l'actualitat. Parla de l'homosexualitat. I ell diu... Els diputats homosexuals haurien de seure's a l'última fila dels escons parlamentaris. O fins i tot fora del Parlament.
Vinga.
També no diu que no puguin haver-hi diputats homosexuals.
Però que no estiguin allà.
Això sí. També diu... Jo no vull que aquesta minoria... amb els homosexuals, amb la qual no estic d'acord, però que tolero i entenc, es manifesti pel carrer i faci girar el cap als meus fills i nets.
Sí, bueno.
Soc de la vella escola, no cal que ho diguis, Lec,
sí.
I no penso canviar. Entenc que hi ha gent diferent. Diferents, és molt... És un nombre...
És comprensible, sí, sí. És un home comprensiu.
Hi ha gent diferent, diferents orientacions, i que tenen dret a la seva identitat. Però que no canviï l'ordre establert des de fa segles.
A casa seva.
Jo no em vull sentir ni a parlar. que ho facin entre ells.
Ara.
I que ens deixin en pau. No, nadie te va a follar, la calle, l'ec. O sea, no tinguis por, no prou. Tinguis por. Que ho facin entre ells i que em deixin en pau a mi i als meus nets. Que hi ha una obsessió amb els nets.
Amb els nets tota l'estona, eh? Els nets
no diu res. Ara que Santi ja està a punt de ser de Sarabi, sí, sí. Tot una preocupació. Després, també tenim les seves... És molt famós per les seves, diguem-ne, solucions per problemes polítics universal.
Pensa que està en un think tank, eh?
Home, o sigui, clar,
és un tio, és un espiritual.
Sí, sí, sí. Ell, per exemple, tenia... Quan estava a Cuba, estava Fidel Viu a Cuba, ell en un moment en una conferència va donar la solució per acabar amb el règim comunista.
Mira, tota l'estona, els Estats Units intentant acabar
buscant
amb Cuba...
La resolució.
I la tenia Valesa.
I la tenia Valesa. Què li va dir?
La veritat és que la solució no sembla gaire cristiana, eh? Perquè va dir que el millor que... Jo crec que la solució era que Fidel, que estava viu, òbviament, sí, es dispareix un tret al cap.
Bueno, vale.
I diu, és una manera, és una manera, és una manera. Sí, sí. Però ja et dic, Fidel ja no hi és, ja s'ha mort, i el règim, fins que jo sé, sí, segueix.
També no aguanta.
Ai, que potser com a spin doctor no serveix, eh?
I no sé si teniu... Perquè també va opinar sobre el procés a Catalunya. No? Sí.
A Catalunya, parlar.
Tenia la solució.
Sí, ell tenia també la solució.
A veure.
I si deia que per solucionar
no,
la Cuba...
No ens agrada, no?
No! Bueno, imaginativa
a veure.
És. Sí, si ell deia que la Cuba s'acabava amb el suïcidi de Fidel,
sí,
diguem-ne que aquesta solució podria servir als indepes i als no indepes. És una solució terme mig, és allò de los equidistantes. Aquest lluitador per la pau, polític de primera, és un politòleg de primer ordre. És el Haaland de la política. Ell va dir... Quan va esclatar la crisi catalana, sí, jo vaig presentar una solució que no va ser acceptada. Una altra solució molt simple. Se li pot dir a Catalunya, sí, ets lliure, tens la independència.
Ah, sí, eh?
Molt bé.
Però
abans que et separis, aixeca un mur de 4 metres al teu voltant perquè cap català entri a Espanya. Si no voleu estar amb els espanyols, no entreu al nostre país. Que els vostres avions... Donava per suposat que Catalunya ens diria avions... Tampoc creuin a l'espai aeri d'Espanya. Cal fer de Catalunya... És la Franja de Gaza?
Sí, sí.
Diu, cal fer de Catalunya un exemple per la resta del món, per si hi ha altres regions que vulguin fer alguna cosa similar. I remata. Poden viure amb una gàbia, però tornaran de genolls demanant ser acceptats de nou. No cal lluitar contra ells. Ara, a treballar per aixecar el mur no és una solució senzilla i eficaç, es preguntava, no? Doncs escolti...
Potser
senyor
no,
eh? Valesa. Doncs, ostres, no sabia que tenia una solució tan senzilla com aquesta
no
i
sé,
tan poc
no
traumàtica,
sé.
La veritat. Sí, sí. No sé per què no s'hi ha pensat una miqueta més.
També jo crec que amb això l'espai no sabia...
A la Comunitat de Madrid, eh?
Bueno, podria haver estat el mediador que esperava tothom el 2017.
Sí, sí.
Era l'home.
Jo crec que també de geografia... Jo crec
el relator.
No pensava que amb això va tancar l'espai aeri, no pensava que tenien mar, que saps que els avions podien sortir cap al mar.
Bueno, però això...
Farem un mur al mar, també.
Al mar, també. Perquè l'espai marítim també és espanyol.
L'EC no bueno, se pueden poner puertas en cap.
Exacte. 11 i 17, doncs des d'aquí tot el nostre carinyo, perquè efectivament és viu.
Sí, l'EC, t'estimem, ja sé que estàs ahí dient seamos fachas, seamos fachas a Mèxic, però t'estim.
11 i 17, adeu, exagrables.
Adeu.
Ciao, ciao, ciao.
Actualitzem informació a aquesta hora del matí amb l'Adrià García. Adrià, bon dia.
Bon dia.
Per tots aquells que no eren desperts a aquella hora, la ultradretana Giorgia Meloni ja és la nova primera ministra d'Itàlia.
Sí, fa prop d'una hora ha jurat el càrrec des del Palau del Quirinal a Roma i s'ha convertit en la primera dona al capdavant del govern del país mediterrani.
Juro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare il mio mandato e le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione.
Acte seguit ho han fet la resta dels seus 24 ministres, començant pels dos vicepresidents. Són Matteo Salvini, líder de la Lliga, que també serà ministre d'Infraestructures, i l'expresident del Parlament Europeu, Mattarella, que també dirigirà el Ministeri d'Exteriors. Demà serà la cerimònia de la campaneta. Serà aleshores quan es farà el traspàs de carteres entre ministeris i a posteriori es farà el primer Consell de Ministres. El nou executiu és el més dretà des de la Segona Guerra Mundial i només 6 dels 24 ministeris estan dirigits per dones. El primer discurs de Meloni com a nova primera ministra serà dimarts davant tota la cambra parlamentària durant l'acte d'investidura. I tornant a casa nostra, els experts alerten que els casos de Covid augmentaran en les pròximes 2 o 3 setmanes. És la previsió que fa l'epidemiòleg de l'Hospital Clínic Antoni Trilla. Seria, això sí, un increment més lent que el que ja s'ha vist a altres països europeus com França, Itàlia i Alemanya. Per això Trilla preveu que, tot i l'increment dels contagis, es mantingui la tendència dels últims mesos, amb més positius però menys ingressos als hospitals. N'ha parlat al 324.
Estem davant d'un possible augment de casos, però que esperem que amb les actuals circumstàncies aquest augment de casos, lògicament també hi haurà casos que s'hauran d'ingressar a l'hospital i algun que haurà d'ingressar a la unitat de cures intensives, però que mantinguem una mica el patró que teníem fins ara, que és molts casos quan n'hi han, però pocs, afortunadament, que requereixin ingrés a l'hospital.
Trilla també s'ha mostrat partidari de mantenir l'obligació de dur la mascareta al transport públic. I Barcelona acull avui el rodatge de la sisena i última temporada de The Crown. La plaça Francesc Macià s'ha transformat en un bulevard del París dels anys 90 per recrear les últimes hores de Lady Di abans de l'accident de trànsit d'ara fa 25 anys. Un rodatge que es va suspendre per la mort d'Elisabet II i que en les últimes hores ha provocat enorme curiositat i expectació. A la plaça Francesc Macià hi és la Sandra Sotillo.
Doncs sí, cada vegada hi ha més curiosos que s'apropen a aquesta plaça Francesc Macià, convertida en un gran plató per veure el que serà una de les escenes de la sisena temporada de Crown. Ara mateix una trentena de cotxes d'època i de motoristes amb models antics segueixen gravant aquesta persecució dels paparazzis a Lady Di. És la mateixa escena que han començat a gravar a primera hora del matí. Fa poca estona han canviat la perspectiva, això sí, si fins ara gravaven la persecució des de fora del vehicle, ara són a dins per captar l'actriu Elisabet de Vicky, que interpreta la princesa Diana. És també la persona més buscada per tots els curiosos que s'han acostat fins aquí. Va vestida amb un conjunt de jaqueta i pantaló de color gris i samarreta negra i ulleres de sol, i totes les càmeres la busquen a ella. També hem pogut veure a Qualitat de l'A, que interpreta a Dodi Alfayet.
I el propietari de l'empresa de lloguer dels vehicles d'època que s'estan fent servir pel rodatge, Josep Manel Reyes, ha explicat al Via Lliure de RAC1 que els productors de la sèrie han optat per fer el rodatge a Barcelona perquè és molt més fàcil aconseguir permisos que en altres ciutats.
Ha de pensar que per ells és bastant complicat arribar a tenir aquests permisos que es necessiten per fer el que han de fer, no? Llavors, la localització més propera, que més s'assembla, doncs, era Barcelona. A part per econòmica, perquè és veritat que aquí roda bastant més barat.
Per cert, el rodatge d'avui també ha comportat afectacions al trànsit de la Diagonal. Redirigeixen els vehicles al carrer Urgell i Tarradellas, en sentit Llobregat, i en sentit Besòs el trànsit està tallat al carrer Casanoves. A més, es desvien també totes les línies de bus que passen per la plaça Francesc Macià. I ara els esports, amb l'Oriol Jové.
A aquesta hora el Barça s'entrena a la ciutat esportiva Joan Gamper per preparar el partit de demà al Camp Nou contra l'Atlètic Club. Aranda del Barça Atlètic i Arnau Casas del Juvenil s'exerciten també les ordres de Xavi Hernández, que està previst que parli en roda de premsa a partir de la una. El tècnic de l'Espanyol, Diego Martínez, ja ha parlat en la prèvia del partit contra l'Elx, també de demà, i ha assegurat que l'equip està en creixement.
Lo digo como lo siento, creo que el equipo ha merecido más puntos de los que tiene. De una forma, la digo de una forma clara y contundente. Ahora, esa no es nuestra realidad. Sí que creo que el equipo necesita armonizar los mejores momentos del partido, como el día del Valladolid, con los momentos no tan buenos.
La jornada 11 de Lliga comença aquest migdia amb el Rayo Vallecano-Cádiz a partir de les dues. Més tard jugaran el Valladolid, Real Societat i el València a Mallorca, i a les 9 el líder Real Madrid rebrà el Sevilla amb la possibilitat d'allunyar-se a 6 punts del Barça al capdavant de la classificació en cas de victòria. Encara en futbol, Costa Rica, Zàmbia i el Japó seran els rivals de la selecció espanyola a la fase de grups del Mundial Femení de l'estiu que ve, que es disputarà a Austràlia i Nova Zelanda. I en motor, Jorge Martín sortirà des de la pole al Gran Premi de Malàisia de MotoGP de demà, amb Enea Bastianini i Marc Márquez completant la primera fila. Bagnaia, que demà podria ser campió, sortirà novè per davant dels seus dos perseguidors en la lluita pel Mundial, Aleix Espargaró desè i Fabio Quartararo 12.
I pel que fa al temps, durant tot el cap de setmana es mantindrà l'ambient càlid per l'època, amb temperatures màximes que tornaran a superar els 25 graus a moltes comarques i fins i tot fregaran altre cop els 30 en alguns punts de l'interior. El cel continuarà mig ennuvolat en general i el vent bufarà amb força al Pirineu, sobretot a les cotes més altes.
Només la mar t'ofereix el Mediterrani amb MSC Cruceros, també a l'hivern. Només MSC Cruceros et porta a Itàlia, França o Malta des de Barcelona. De 8 a 11 dies des de 449 euros per persona. Reserva ara i t'oferim el tot inclòs. Consulta la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. Només la mar, només MSC Cruceros.
Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintura, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.
El mite del piano Ivo Pogorelich inaugura el 23 d'octubre al Palau de la Música Catalana la nova temporada de concerts de l'Orquestra Simfònica Franz Schubert Filharmonia, amb el segon concert per a piano i orquestra de Chopin, el compositor que el va convertir en llegenda.
Entrades a la venda a palaumusica.cat i a franzschubertfil.com. Del 29 d'octubre a l'1 de novembre, vine a la Fira de la Castanyera a Begur.
Soc la senyora Castanyera i us espero a Begur, on trobareu un escape room, el túnel del terror, tallers infantils, castanyada popular, fira artesana i un munt d'activitats més.
Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972-62-4520 i a les nostres xarxes socials.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Gosbi us conviden a fer festa amb Animals de Companyia, un podcast amb informació i consells per mantenir els vostres animals amb una dieta sana i equilibrada.
Esbrinar-ho i donar-los allò que necessiten per ser feliços només depèn de tu.
Cada 15 dies, el diumenge, descobriu amb Bàrbara Julve com entendre millor el comportament dels vostres animals de companyia.
Amb l'ajuda d'experts, et desvelarem què s'amaga darrere de situacions que ens treuen de polleguera per millorar la convivència amb els nostres companys animals.
Una guia per millorar la relació i comunicació amb els vostres animals de companyia.
Aprendrem a observar i a veure què ens diuen.
Escolteu a rac1.cat i a l'app de RAC1. Amb la col·laboració de Gosbi.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
A RAC1.
Mira,
ara què vols?
Entrem al saló.
Passar les notícies.
Via lliure. De 7 del matí a 2 del migdia.
Probablement la pitjor onomatopeia que he escoltat mai. El pitjor pistoler que...
Deixeu anar totes les notes. Piu, piu.
Amb Xavi Bundó.
La veritat, no el suporto, eh? I encara no hem començat. 11 i 26. Bon dia.
Bon dia, Xavi.
Hola, Noemí Escrivano, bon dia.
Bon dia.
Hola, Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Hola, Toni García, bon dia.
Bon dia.
Bravo.
Ha tornat.
Ha tornat.
Què li ha passat avui?
Per què serà que ha tornat?
Per què?
M'han portat un pastís.
Ah, bravo.
Ens han portat.
Ens han portat. Fotos?
Ja estem una vegada.
Ara, no volíem espoilejar.
Increïble. Increïble el pastís d'una senyora que es diu Soraya Ramon, d'una empresa que es diu...
No és...
Què? No és família?
No és Soraya García Ramon. No és família?
Sweet Mama. Diu, us faig arribar aquest pastís des de Sweet Mama amb tot el carinyo del món. Cada dissabte us escolto quan vaig a repartir els pastissos i em feu passar bona estona. Bueno, ja també. I m'ha vingut molt de gust endolcir a tot el vostre equip.
Deixa aquesta frase, no te la saltis.
Que el gaudiu molt.
No te la saltis. Quina vergonya.
La frase, hi ha una frase que diu, sobretot el Toni, que sempre es queixa que no li envien res al seu nom. I perquè compartim cognom, diu, jeje. Aquí hi ha una pista. Aquí hi ha una pista. És la teva tieta.
Explica'ns de què va.
És la teva cosina.
I perquè veieu, he estat a Equador i he portat xocolata per vosaltres.
Espera un moment, que encara hem parlat del pastís. És un pastís impressionant.
Brutal.
Que sembla que és un... Bueno, és la forma d'una...
És un cubell de crispetes. Sí, exacte. Sí, sí, un cubell. Però, a més, hiperrealista, eh? Qui...
Però és que tan hiperrealista que hi ha crispetes a sobre.
Sí, la veritat.
I després, ja, a veure què més hi ha. És que ara penjarem la foto perquè és espectacular.
Hi ha un donut pel Toni. Ens ha dit la Soraya que el donut era expressament pel Toni.
Té sentit.
Que
no el toquem. És que se'l quedi ell i el
pastís.
Què deies de les xocolates?
No, que he estat a Equador i he portat xocolata. He portat una per tu.
Per mi, només.
Xocolata orgànica 60%, espero que sigui d'aquell tan amarg que no puguis fer, que no puguis parlar després, per això vull que el provis abans que comencem. I una altra que l'he portat perquè se'l repeteixin aquests desgraciats.
Va, la Noé se l'ha guanyat. Perquè per aguantar-nos també...
És veritat, per la Noé.
No és fàcil.
Escolta, heu vist ja el The Crown d'aquí sota, no?
Sí, sí.
La Sotillo no la tendríem? A veure si podem saludar la Sotillo. Sí, està per aquí.
Que surt la Sotillo.
Sotillo, no sé si sortirà igual de... d'extra d'allà de fondo. Sotillo, has xupat càmera per entendre'ns? Has tret el cap per allà darrere o no?
Crec que no, perquè vale. Ho tenen força controlat, això. De fet, ara fa un minut ha vingut una d'aquestes persones que treballen en la logística del rodatge a demanar a la gent que, sisplau, que vagi desfilant i que no es quedi aquí, perquè ara mateix,
creat un problema,
ara mateix hi ha força gent.
Circulen.
Sí, realment, hi ha hagut un moment que hi havia moltíssima
no
hauríem, gent mirant el rodatge.
No hauríem d'haver-ho dit, em sembla. Espera un moment, saps què? Me'n vaig a veure'l. Veniu, va, veniu que anem a veure l'altra banda de la ràdio.
Sí, en
sèrio? Sí, sí, perquè hi ha una finestreta que es veu molt bé. Saps què et vull dir?
Va,
cap allà i...
No heu vist res, vosaltres.
O sigui, heu vist del carrer. Deixa'm obrir la porta. Me'n vaig cap a les Tresines. Vinga. Tomàs! Tomàs! On ets? Bueno, anem a creuar la redacció per anar a veure, en fi, aquest rodatge de The Crown. Què rius? Què rius tu, Broc?
No, escolta, que he estat a baix mirant i hi ha gendarmes d'aquests de mentira, gendarmes francesos.
Sí, i tots els cotxes i les motos. Però el dubte que tinc, una cosa, Sotillo, porten tot el matí fent aquella mateixa escena del paparazzis i tot això?
Tot el matí, Xavi, tot.
La
he de
mateixa?
Dir que és bastant avorrit, sí.
Però si portem des de les 8 del matí amb la mateixa escena, la mateixa punyetera escena. A veure, me'n vaig
sí.
Hola, bon dia a tothom, eh? Hola. Hola, Estès, que estem a la redacció d'informatius ara, eh? Anem a la finestreta que hi ha allà al córner. I veus, aquí, però si estan igual. Si estan al mateix puesto. Per favor. El que sí que veig molta més gent, com deies tu, eh?
Sí,
aquí a la
sí,
gent... Crides, Toni, per favor.
Senyors de The Crown!
Però no cridis, però...
Estem aquí! Hola!
Per favor. Cares,
Lady Di!
Que se sent... No se sent des de baix, oi, Sotillo, espero?
No, no, jo us veig. No? Us veig com traieu el cap per la finestra, però sentir-vos no.
No cridis.
No pugis al cotxe, Lady Di! No pugis!
Mira, el cotxe és aquell d'allà. Veieu el cotxe negre? No s'ha mort, Lady Di. Aquí els estan assetjant els paparazzis. L'escena que roden una vegada i una altra...
Però poc després morirà.
Bueno, clar.
Pues per això, no pugis al cotxe!
I és l'actriu o s'han anat cap a casa ja?
L'actriu de Lady Di, no pugis al cotxe!
Encara hi és o no?
Ara mateix és un constant. Si tu veus un paraigua, és que hi ha l'actriu, perquè la van traient i la van posant al doble, diguéssim.
La treuen i la posen.
Sí. Exacte, ara mateix està descansant, esmorzant, potser, fins i tot.
Estan cridant. Escolta, i ara perquè el rodatge deien abans que també se'n va cap a Pau Casals, no?
Després? Exacte, sí. Després de dinar. Ara es quedaran aquí, ens han dit, fins les 2 del migdia i llavors, sí. Doncs, després se faran un càtering per dinar i s'aniran a gravar una altra escena a l'Avinguda Pau Casals. Sí.
Em consta que hi ha vingut gent a emportar-se les pastetes del càtering, eh?
Sí, fa una estona que s'han apiadat una mica de tota la gent que feia molta estona que estava aquí dreta. Ara
sí?
No tindríem pastetes per tota la gent que hi ha, però fa una estona no n'hi havia tanta.
Han començat a repartir croissanets i cosetes entre la gent que hi havia parlat.
Exacte, les pastetes que havien portat pels treballadors doncs les han repartit a tota la gent que feia molta estona, que estava mirant aquesta mateixa escena una vegada i una altra, perquè a més penseu que no és que en facin una, la repeteixin, no, entre una escena i l'altra, entre una gravació i l'altra, evidentment passa molta estona i la gent, la veritat, ara mateix estan gravant a dins del cotxe i per tant tu des de fora no veus absolutament res.
Clar, però, o sigui, ara bàsicament el que estan és rodant plans de difar... de la mateixa seqüència exactament, no? O sigui, ja no és
exacte.
Només els motoristes, sinó que ara fiquen la càmera dins del cotxe veient les reaccions de Lady Di.
Exacte, que des de fora això el que ha permès és que la gent s'acosti una mica més. Fa una estona estàvem uns 10 metres més enrere, no ens deixaven acostar,
sí.
I ara, doncs, com que no entrem a dins del pla, no, doncs han pogut acostar-se una mica més, tot i que ara mateix hi ha moltíssima gent i quan veuen que s'acumula molta gent, de seguida venen i demanen que la gent continuï el seu camí per Barcelona.
Bé. 11:32, gràcies, Sotillo. Fins ara.
Fins ara.
Jo me'n torno cap a l'estudi. Feu una petita pausa, ara els consells dels supermercats Consum, i de seguida... Però si estan aquí tallant el... No us puc deixar sols, ja esteu tallant el pastís.
És de xocolata, per dir. Hòsties putes!
Bueno, va, escolta'm, no farem ni secció ni res. Pausa, els consells de supermercats Consum, i de seguida parlem d'alguna cosa de les pel·lícules, perquè si no, aquí tot el matí serà el The Crown amunt i avall i el pastís amunt i avall. Va, ara tornem. Ah.
Cooperativa és estar compromesos amb les persones. Per això, des de Consum ens preocupem perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se amb la revista Entre Nosotros i la seva versió digital entrenosotros.consum.es, així com amb les nostres xarxes socials. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, ens adonem que junts és cooperativa.
RAC Consumidors amb Consum, que vol sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia.
De cos ovalat, allargat i comprimit, el nom d'aquest peix fa referència al color groc daurat que té entre els dos ulls. Avui, a RAC Consumidors, amb Núria Riba de la cooperativa Consum, parlarem de l'orada, un dels peixos més apreciats de les nostres costes i amb versatilitat infinita a la cuina. On es crien les orades que trobem habitualment al mercat?
Les orades viuen en aigües càlides i poc profundes. El període de reproducció va de setembre a desembre i cada femella pot arribar a posar fins a 2 milions d'ous per quilo de pes. Els exemplars d'adults que trobem al supermercat tenen entre 18 i 24 mesos i de mitjana pesen uns 400 grams.
D'acord. I què ens pots dir de la seva aportació nutricional?
L'orada és un peix blanc de carn magra, per tant, amb pocs greixos i calories. A més, és rica en àcids greixosos omega-3 i omega-6 i en proteïnes d'alt valor biològic. En una alimentació saludable, es recomana menjar peix almenys de 2 a 3 cops per setmana, on l'orada és una bona opció. Es pot cuinar a la planxa, al forn, guisada, al vapor i de mil maneres.
I a l'hora de comprar orada, en què ens hem de fixar?
L'exposició del peix a la secció de peixateria ha de permetre que es mantingui ben refrigerat. Per això, sempre d'estar sobre un llit de gel i amb una mica d'inclinació perquè degutegin els líquids. La pell ha d'estar brillant, llisa, sense mucositat i cost urgent. Els ulls ben brillants i bombats i no ha de desprendre cap pudor. Un cop a casa, a la nevera, ens aguanta bé com a molt un parell de dies. Sempre a la part més freda de la nevera, en un recipient amb reixeta i tapa per recollir tots els sucs que degutegi i evitar contaminacions creuades amb altres aliments.
Moltes gràcies, Núria, per recordar-nos la importància de menjar peix i fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
RAC 1.
L'amor ens enfronta.
L'odi ens enamora.
Els dos joves amants més famosos de la història arriben al Teatre Poliorama.
Welcome to the party.
Romeu i Julieta, la nova producció de La Brutal, dirigida per David Selves. Una història d'amor, passió, violència i amistat. El Teatre Poliorama.
Últimes funcions fins al 8 de novembre. Del 29 d'octubre a l'1 de novembre, vine a la Fira de la Castanyera a Begú.
Soc la senyora Castanyera i us espero a Begú, on trobareu un escape room, el túnel del terror, tallers infantils, castanyada popular, fira artesana i un munt d'activitats més.
Informació i entrades a visitbegú.com, a l'oficina de turisme de Begú, al 972 62 45 20 i a les nostres xarxes socials.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta dissabte 29 d'octubre El Salto, la companyia de Jesús Carmona. L'estrella del flamenc i coreògraf mostrarà el seu talent amb la seva darrera creació. Gaudeix d'aquest espectacle de la 39a temporada BBVA de dansa de la FACT Cultural. Entrades a lafactcultural.cat.
Del 28 al 30 d'octubre, les marques d'autor dels millors dissenyadors locals es donen cita a les drassanes del Museu Marítim.
Vine a la segona edició del Shops Fashion and Gourmet i practica l'slow shopping amb productes de moda, accessoris, joieria, òptica, bellesa, artesania, lifestyle i espai gourmet de gastronomia d'autor.
T'esperem a drassanes del Museu Marítim. Entrada lliure. Més info a shopsbarcelona.com.
Torna la revolució sexual a RAC més 1.
Nous capítols amb tots els secrets per gaudir d'una bona vida sexual.
Pràctiques sexuals, joguines, idees, consells, tendències.
La revolució sexual. No et perdis tots els capítols del podcast de sexe a RAC més 1.
Per tenir salut i bon sexe.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC 1.
RAC més 1.
Tots som
més 1.
Amb el suport de sexydream.es. El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
A RAC1, Via Lliure. Yeah! Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó.
Però si és tardíssim, home, a les 11:38 encara no hem parlat de res.
Se'ns cau el món a sobre i estem aquí menjant pastís, de veritat.
Bon, és bo, el pastís?
Molt bo.
Escolta, està a punt de morir Lady aquí baix i aquí menjant pastís nosaltres. És a dir, què som, bèsties?
Les penes amb xocolata passen millor.
Va, anem amb estrenes.
Que hi ha tanta gent i ningú li digui...
Ningú li digui el que passarà.
Tothom ho sap i ningú diu això.
No, la gent que ja hi ha mirant,
Lady, you're gonna die.
És un complot.
La gent és dolenta, Antoni.
La gent és molt dolenta, joder.
Anem per les estrenes, perquè n'hi ha moltes.
Menjant croissants mentre l'altre la palma.
A sales i també a, la, en fi, a les plataformes. El blockbuster de la setmana és aquesta factoria, de la factoria DC, Superherois, amb La Roca, no?
Sí,
de protagonista. Que és Black Adam. Això no és, Això no és, això no és, això no és.
Everybody needs somebody.
Per això, dóna ben
curtíssima,
l'Everybody.
Needs somebody.
Look! Tenim-ho!
Silenci! Mira, mira. But a curse. Black Adam.
Born out of rage. M'agrada més la cançó,
Home, els brothers.
Black Adam, què és Black Adam? Anem, haurem d'anar per feina,
Una castanya.
Una castanya.
Una següent, següent.
Ja començo una estrella.
De veritat?
Una estrella.
És un dels merdots més grans que he vist, però molt de temps. No, Xavi, és així.
No, tenim un blai.
M'ha sortit la vena...
Hater.
Hater, però és que no és per menys.
Però, o sigui, el superheroi és La Roca?
És La Roca.
Doctor Blai i Mr. Morella.
I què fa? O sigui, què representa que és aquest superheroi?
És un senyor que representa que...
És un senyor.
Que és un personatge que té més de 5.000 anys d'antiguitat i l'han ressuscitat. Es ressusciten i llavors ha de lluitar contra els dolents en una ciutat d'aquestes... Sí. L'alliberen i llavors s'enfronta a dues bandes. Hi ha els dolents i llavors hi ha uns que són els de la societat
de
la justícia americana. Que representa que són
bons.
És
un grup del rifle.
Sí, és un grup de superherois clàssics de la factoria DC, que és la competidora de Marvel Comics.
Però tu que ho coneixes, això dels còmics, el Black Adam és un còmic que
Black Adam és un
personatge...
Sí, bueno, el personatge existeix. No sé si hi ha còmics centrats en ell específicament, però sí que és un personatge de l'univers Shazam. No sé si coneixeu aquesta pel·lícula que es deia Shazam, que és una mena de Superman màgic, etc. I és el seu enemic. A partir d'aquí, podem considerar la pel·lícula un spin-off.
Sí, el que passa que aquí molt dolent no és el seu personatge.
Que com el veieu? No? Mira, tu què t'ha semblat? A mi, la pel·lícula igual?
No, o sigui, no li diré la contrària al Blai. O sigui, és tan genèrica que avorreix moltíssim. I a mi m'hagués agradat que el sentit de l'humor hagués estat més bèstia, que és el que demanava el personatge, perquè té aquesta força, rotllo Superman, i queda...
Bueno, és que a més vaig llegir que deia a Dwayne Johnson que s'havia entrenat molt i pensava, però si tu ja estàs... Imagina't quins braços que té allà.
A més, és que fot una cara d'estaquirot tota la pel·lícula que dius, hòstia, és que no cal.
Sí, en teoria és com que la pel·li va per dues bandes, no?, perquè et presenten aquesta societat de la justícia i després el personatge aquest, i com que no arriben a és una mica estrany.
Hi ha un moment que quan vaig veure a Pierce Brosnan amb un batint a la pel·lícula,
va dir, fa,
ja s'ha acabat. És com una mena de...
És com un Doctor Strange.
Però de fet
dintre de la societat aquesta de...
Bueno, pensa que les dues editorials de còmics tenen superherois molt semblants. Si una té un que és una mena d'home falcó, l'altra té la rèplica. Aleshores, és normal que la gent vegi semblances en personatges Marvel, però això és molt habitual al món dels còmics. I, de fet, la JSA, a dins del món del còmic, és un grup molt respectat pels actors de còmics. És a dir, és un grup de culte de superherois. Vull dir que almenys han intentat jugar amb personatges molt icònics de l'univers de DC, no? Clàssics.
El problema és que potser... S'ha de dir que mereixen una pel·li,
no? No l'he vist. No, parlo des de la perspectiva del còmic.
Sí. Tu t'ha agradat, Toni, alguna cosa?
No, gràcies a Déu, no l'he vist.
No l'has vist tampoc, no. Bé, heu decidit ja...
No, és que estava fora.
Ja ho has dit,
que estava la que ve.
No, cal.
Shazam era bastant... Era prou divertida.
Shazam era molt divertida.
Aquesta...
Estava bé.
No la recomaneu.
Una estrella, Xavi.
Una estrella, ho trobo fortíssim, una estrella. Bé, no hi ha recomanació de Black Adam. Canvi d'estil, però sí que hi havia una pel·lícula esperadíssima d'ahir als cinemes, pel·lícula d'Isaac i la Cuesta, que se n'ha parlat molt tota aquesta setmana, no? Amb protagonisme pel...
Sobre Kim Gutiérrez.
Kim Gutiérrez, gràcies, perdoneu. La pel·lícula d'Isaac i la Cuesta sobre l'atemptat al Bataclan i les conseqüències. Va veure la Berlinale i la pel·lícula i a Sant Sebastià la pel·lícula es diu, i fa temps que en parlem, Un any o una noche.
Je suis là dans 5 minutes. Bon, peut-être 8, 8.
À nous.
À nous.
I que, entre altres, hi ha aquest personatge que durant molt de temps no sabíem ni que existia, que és un espanyol que va sobreviure als atemptats dins de la sala. Entenc que aquest és Quim Gutiérrez?
No. És el Nahuel Pérez Vizcayar.
Val.
Que és un actor argentí.
Un actor argentí que fa molts anys que viu a França i que parla un castellà, doncs, perfecte. Sí. El que passa que la pel·lícula pràcticament...
És francès.
És parla francès.
Sí. Què? I què?
La peli extraordinària.
Molt sí, bé. Eh?
Sí.
Jo crec que és del millor que s'ha estrenat aquest 2022. Ja no parlo de cinema espanyol, parlo de cinema, cinema en general.
Per què funciona tan bé?
Jo crec que és una combinació de molts elements al respecte amb el que tracta la història, a la direcció, a la interpretació dels actors. Jo crec que és una munió que converteix la pel·li en una pel·lícula gairebé perfecta. Gairebé, perquè té alguna cosa...
Sí, potser s'allarga massa i al final és una mica buscant una mica l'efectisme que no calia, perquè realment la història funciona molt bé, precisament perquè t'està parlant d'un fet com és un atemptat, però no incideix en l'atemptat en si, sinó en les conseqüències que va tenir per les persones que ho van viure. Les diferents maneres d'enfrontar el dol, el trauma, si et quedes encallat en aquest dia o si continues avançant, com afecta això a les relacions entre les persones que van sobreviure. Llavors ho tracta tot des d'aquesta intimitat que ho fa molt respecte, molta sensibilitat i amb molta naturalitat, i realment la pel·li està molt bé. I a més els dos actors que són els protagonistes ho fan molt, molt bé. Ell és el de la pel·li 120 segundos, que també ell estava espectacular, i ella és la de Retrato d'una mujer en llamas, i són dos actors que són brutals, i aquí està molt bé.
Anava a dir que no és fàcil perquè, en fi, se'n va parlar tantíssim de l'atemptat del Bataclan i va generar tanta literatura, diguem-ne, que...
Hi ha probablement un dels millors documentals
Netflix
que s'han fet mai. Attacks on Paris, es deia, em sembla.
El 13 de novembre, Atentados en París, a Netflix.
Ell era espectacular, o sigui, un dels millors documentals que he vist en la meva vida, probablement. Però em sembla que una cosa que té l'Isaac i la Cuesta és que és capaç d'afrontar qualsevol repte amb un segell propi. És un tio que té una mirada molt, molt, molt pròpia, molt singular, molt específica sobre el que fa, i això li dona un valor intrínsec a totes les seves pel·lis, que a mi em sembla que és una cosa que costa de veure al cinema espanyol. Algú que tingui una mirada pròpia i que comenci a veure una pel·lícula i dius, aquí hi ha
autoria.
Algú, exactament, algú està buscant explicar-me una cosa d'una manera diferent. Jo, és una cosa que sempre he apreciat a les pel·lis de l'Isaac Lacuesta, em sembla que és un director excepcional, tio.
Com a curiositat, la sala Bataclan està rodada a la sala Apolo de Barcelona.
Sí. Ah, sí, eh?
Sí.
Sí, sí, sí. Perquè ocupa molta part de la pel·lícula, la sala, diguem-ne.
Són flashbacks que tenen algun apunt, però no és el centre.
Potser la segona part, el segon tram de la pel·lícula ocupa més metratge.
Per explicar una mica l'efecte emocional que va tenir en els personatges, però no incideixen en la violència ni en tot aquest fet que
perquè el joc, diguem-ne, és anys després o temps després?
Un any després. Un any després.
I les conseqüències que té aquesta parella. Sí. Com un afronta d'una manera, ell, i ella l'afronta d'una manera totalment diferent. Sí. O sigui, ja per ella no ha passat allò. De fet, no ho ha explicat ni els familiars.
Pel·li basada en un llibre que va escriure el supervivent de
Pazamori.
Va explicar les seves experiències i està basada en aquell llibre. No?
Jo em vaig recordar d'aquella escena del documental que comentàvem ara, on un dels terroristes, amb un Kalashnikov, li diu a una de les hostatges, no?, que es mogui i que es posi a un altre lloc, i ella diu, jo em moc, però el bolso me'l porto. Que és aquell moment en què el teu cervell actua amb mecanismes que no saps entendre. Saps que estan fora del teu control.
L'adrenalina, no?
Correcte, no? Quan dius, mira, jo em mouré, però ja, amb tot el que m'heu fet, jo amb el bolso me l'emporto. Entens o no? A mi em sembla això. Em sembla que la pel·lícula viu molt d'això, d'aquesta... Està feta d'aquest entrellat de sensacions que un té quan sembla que ha perdut el control del que està fent.
I com a contrapunt, el que deia el Toni, teníem aquests documentals a Netflix, 13 de novembre, Atentados en París, que jo crec que és un de la sèrie documental que pitjor he passat en la meva vida.
També, sí.
Perquè t'explica, de mà dels testimonis, el que va passar dins aquella sala, i el que va passar dins aquella sala és esfereïdor.
I tot això té un dels finals més lluminosos que jo he vist mai.
Sí, totalment.
El final d'aquest documental és increïble.
Sí, sí.
La tele també té una fama. Sí,
sí, per això et dic que tenen també això en... Jo crec que és un programa doble o triple, fantàstic. Sí, sí,
home, si haguéssiu de recomanar, per tant, aquest cap de setmana veure la pel·lícula de l'Isaac i la
Cuesta. A veure, Blai recomanaria Black Adam, que és una de les pel·lis que ell ja no l'han marcat, de per vida.
Val. Hi ha una... També hi ha altres estrenes que... la pel·lícula del Bardem, aquesta del que és familiar i tot això,
amb el
cocodril, que per cert la fan en català, si la voleu anar a veure. Sí, hi ha la de Mira com corren, que és...
Que és una pel·li d'aquestes de misteri.
Digues què és. Blai, o que ho digui la Noé.
Què? Què vols dir? Que és un
3 estrelles.
És un judionit.
Judonit.
Estres estrelles, una tres estrelles.
Va, vinga. I l'altra, que jo crec que us ha impactat una mica a tots. Que, Broc, tu estàs enamorat d'aquesta pel·li.
M'ha encantat.
Jo he vist només el tràiler i em vaig quedar...
Si veus el tràiler, penses que s'ha fumat alguna cosa molt potent.
Punt de partida. No totes les pel·lícules d'animació són per anar amb nens.
I aquestes fàcilment.
Per molt que el cartell vengui això.
I perquè, i a més, si hi ha un unicorni, en principi pot ser...
Llucets.
Anem-hi, no hi aneu.
Pot ser que t'emportis un nen de 7 anys i quan surti el trobis cremant un contenidor.
Que ja no tornarà a ser el mateix.
La pel·lícula, una pel·lícula espanyola, a més d'animació, que surten ossets i unicorns i que no hi han d'anar els nens, es diu Unicorn Wars.
Ay, de quien beba la sangre del último unicornio, pues se convertirá en ser hermoso y eterno. Y así Dios regresará al paraíso perdido. Solo un osito, el elegido, realizará tal proeza.
És magnífica, Xavi Bundó. Sí. Magnífica. M'ho vaig passar pipa veient-la,
sí. Sí, perquè agafa dues icones infantils.
Sí, sí.
Els unicorns.
Que són indiscutibles, com els ossets amorosos i els unicorns, i els situa en un context de guerra santa, però amb sang, ultraviolència, moments...
Gore.
Hi ha moments de gore. I clar, aquest contrast de veure ossets amorosos, esbudellats, esclafats...
Fa una mica d'angonieta.
L'arrencada et dona minuts de treva... abans que passi
al
tot
principi,
això, o no?
Sí.
Vull dir, ja comences, si anessis, però ja comences a ensumar-te...
No, però si anessis amb
sí,
frios, els primers 10 minuts no sabries que allò no acaba bé?
Et començaries a dir...
A dir, potser m'he equivocat.
El que passa que la pel·lícula, sí que té, canvia...
la pel·lícula sí que té una intro que és molt fosca. Sí. És a dir, els primers minuts... veus una escena que ja dius, hòstia, aquesta pel·li no és per nens, no és normal. Després sí que comença el centre de reclutament dels ossets amorosos, una mena de jaqueta metàl·lica, de veritat, amb un instructor que està sonat i que els instrueix perquè han de matar unicornis, estan enfrontats amb els unicorns.
Unicornio bueno, unicornio muerto, és el lema de la pel·li.
Sí. I els ossets estan, diguem que, liderats per una mena de líder religiós que els foten aquesta mena de guerra santa en el bosc màgic contra els unicorns.
Que es diu Azulín.
Azulín.
No, us dic de veritat, si aquesta pel·li...
Azulín i Gordi.
Me la va recomanar la i vaig pensar, un barbot.
Yeah.
Sempre que em recomana algú...
De tant en tant tinc raó.
Em recomana que el com i penso, mai mare. I hòsties, llavors quan se mira vaig dir, mira el Blai. Epa!
No, és brutal.
Un 4 estrelles claríssim.
Sí, i ret homenatge a pel·lis bèl·liques.
Sí, Apocalipse Now.
Sí, sí, i tu a més et rius perquè comences a flipar veient les coses que estàs veient, però és que després la...
Perquè és humor, eh?
És South Park. És una espècie de South Park.
Exacte. No hi ha gaire humor.
Sí, aquesta animació salvatge.
Al principi potser a l'escola de reclutament, pels contrastos i amb els jocs aquests dels ossets amorosos i els mimos.
Ja, però vull dir que el punt de partida que es destrossin...
Es van fosquint.
Però llavors quina és la tesi? Que hi ha un debat gairebé filosòfic o no?
No, bàsicament és una reflexió sobre la guerra, sobre la
bullying,
el pes de la religió...
El paper de la religió...
Esteu parlant tots a la vegada, no estic entenent res.
El paper de la religió, la intolerància, el bullying, etcètera, etcètera. O sigui, és una pel·li, a veure, que té missatge, òbviament.
Té moltes coses.
Té substància.
M'hi jugo 1.000 euros que molts nens aniran a veure aquesta pel·lícula perquè els pares no sabran què estan veient. Les guerres d'unicorni. Vinga, vinga. Vamos, chavales.
Bueno, això em va passar amb South Park. Jo el dia que vaig anar a South Park d'estrena...
Perdoneu, hi
havia un munt d'àvies amb nens a la sala...
Senyores
grans que n'emportaven els nens allà i clar, comença la peli i els dos minuts ja
el cas
que es filaven.
Paradigmàtic era la guerra de guerres, deia, de salchitxes.
La fiesta de la salchicha.
Era sexualitat pura.
Home, perdona, hi ha una orgia d'aliments en els supermercats.
Sí, efectivament.
Les salchitxes fent un tri amb el pan bimbo.
Però és que quan veus el cartell, veus una salchitxa allà divertida i penses, bueno...
Clar, però és la importància de llegir la sinopsi de les pel·lícules.
Sí, sí, claríssim.
El que passa és que Unicorn Wars és molt més fosca, crec jo. Especialment el tram final, jo crec que no hi ha lloc per l'humor. De fet, si canvies els ossets i els unicorns per persones, és una pel·li per majors de 18 anys i una pel·li dura. I després, m'agrada molt el final. Té un final explosiu de gir...
Sí.
Que jo crec que val molt la pena. Està molt ben trobat.
Un component filosòfic allà i tot.
Home, recordem, poden recuperar... No sé si està en una plataforma la de les salsitxes. Mm-hmm. Ho hauríem de mirar, però recordem que és la història d'una salsitxa, perquè estan en un supermercat i creuen que quan surten d'allà van al cel.
Sí. Llavors, perquè per error, les persones que van a comprar són déus.
Exactament. Però per error surts del súper i es dona compte que en realitat se les mengen, sí, les trituren.
Sí, les destrueixen.
Les destrueixen, sí, les, saps?
Amb una tortura...
Correcte, no, brutal. Clar.
Crec que estava el Seth Rogen darrere d'aquesta pel·lícula.
Sí,
Seth Rogen,
sí,
el Seth Rogen és un fumador crònic de marihuana, reconegut per ell mateix. S'entén com surten pel·lícules com aquestes.
Sí, no, perquè hi ha una reflexió any, boníssima també sobre la vida, sobre la religió, sí, no? Sí, sí. Sobre el que construeix aquesta
doncs,
religió.
Doncs té molts punts de trobada amb això, que en principi el precepte podria semblar innocent, però, hòsties, quan comences a avançar, i és veritat això que diu l'Òscar, al principi hi ha com sentit de l'humor,
després,
doncs, després
no,
és directament negríssim. Sí, sí, o sigui,
quan comença la guerra...
Que són unicorns, sí, i ossets i res.
Bueno, que es mengen uns cucs al·lucinògens, per exemple. Que val molt, aquella escena és meravellosa. Estan, van tots els ossets drogats pel bosc. Vull dir, és meravellosa la pel·lícula.
Sisplau, feu el favor. Encara que el cartell digui el contrari, encara que hi hagi un unicorn, sí, encara que les vostres criatures us agafin del braç i diguin... Ah,
però,
Unicorn
perdona,
Wars,
també ha,
no.
També hi ha l'altra possibilitat, que el pare ho estigui escoltant i digui, ja veuràs aquesta tarda. Tota la setmaneta que m'has donat.
5 minuts. Avui anirem el trauma pot ser...
Avui anirem al cine, Oriol.
Els unicorns, Oriol, t'agraden, eh?
T'agraden unicorns i els ossets, eh? Que sí, Oriol, doncs aquesta tarda hi haurà cine.
5 minuts i les 12. Un moment.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Oh, quins panellets.
Són de calçots i de capipota.
Potser massa nostrats, no?
És broma, són els de sempre.
Té, una cosa encara més nostrada.
La grossa de la castanyada.
28 d'octubre, nou sorteig de la grossa especial La Castanyada. 10 premis de 100.000 euros i més de 300.000 bitllets guanyadors.
Loteries de Catalunya destina tots els beneficis a programes socials.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Descobreix la càrrega immediata a Instituts Odontològics i recupera el somriure en només 48 hores gràcies a l'última tecnologia a les nostres clíniques dentals. Ara, aprofita el 20% de descompte en implantologia. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Per presentar el sorteig 11 de l'11 de l'11 hem fet venir la Laura. I ara veureu per què. Laura, digue'ns, quin dia vas néixer?
L'11.
De quin mes?
De l'11.
A quina hora?
A les 11 i 11.
I ara digue'ns el teu número preferit.
El 6.
No, home, no. Vinga, va, digues al final.
Ja hi ha a la venda el sorteig 11 de l'11 de l'11, amb 11 milions d'euros i 11 premis d'un milió. Aquest 11 de l'11 també pot ser el teu dia.
El 6, també que anàvem.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
RAC més 1, podcast.
L'Escorxador, la millor estrena de RAC més 1 del 2022.
Com si les teves rampes fossin equiparables a les d'un futbolista d'elit.
I el teu vot no compta molt, Ernest, una mica com el teu programa.
A la redacció tot haurien de dir el zombi, perquè això és renacido.
Vostè té molt bona relació amb Vicent Martí.
I la meva teoria
és que vostè és gay.
Jo acostumo a discutir amb gent que crec que té dificultats a l'hora de pensar.
Vull dir que posis accent de poble, que fas que semblis una mica menys quillo.
Vols venir de públic a la gravació de la segona temporada? Entra a racu.cat i apunta't al formulari. 27 d'octubre, a les 8 del vespre, a la sala Cotton Club de Casino Barcelona.
RAC 1. Tots som
més
1.
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
11:56. A veure, ens queda poqueta estona ja, però...
Què vols dir, que ens queda poqueta estona?
Diverses...
Però si hem de fer anar a la finestra, avisar l'IDD? No, que ens has fet perdre 10 minuts.
Escolta, perquè ara surt el cotxe i ningú li ha dit que no es fiqui pel túnel, de veritat.
Perquè el Toni no l'ha sentit, crec.
Quin túnel podria fer servir a
Barcelona? El Garraf.
Home, el de... No, el de Vallvidrera.
El Garraf, per anar a Sitges.
O allà de la... Bueno, és igual, a Gràcia.
El de les Glòries.
El de Glòries.
El de Glòries seria un bon túnel, allà.
És un bon lloc per morir, no?
Bueno, va, però... Va, només una cosa. Una pel·lícula que vau recomanar molt en el seu dia quan es va estrenar, quan fa 2 o 3 setmanes, no?
5 estrelles.
Que era Argentina, 1985, que és la pel·lícula del...
Ricardo
Darín, gràcies. Ara està Prime, ja.
Sí, ja està Prime.
Ja està Prime. O sigui, si podeu anar, crec que encara deu estar
al cine. Encara continua a sales, eh?
Sí. Preferiblement aneu al cinema, però que sapigueu que la pel·lícula també la teniu a Prime. Llavors...
Mira, Broc,
dieu... Jo soc dels que prefereix veure la casa, però bé, ja sé que hi vaig pas contracorrent, d'acord?
Completament contracorrent, i a més a més hauríeu de ser aniquilats.
I que ets un imbècil, Broc. Algú t'ho ha de dir. Algú t'ho ha de dir.
A veure, la següent estrena a plataformes, a Netflix... És una pel·lícula que es diu
L'escuela del bien y del mal.
Hey, so they're being lucky candidate from the outside.
límite del bien y del mal.
It's happening.
Recordeu que la setmana que ve ja és castanya de Halloween. Això és de por,
no.
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 Bueno, sí.
Però, és Halloween. Però jo crec que fa per Halloween.
Sí?
Eh?
Fa per
Halloween,
sí. Fa por perquè sí. És bastant dolenta.
Sí, però què és això?
Atenció, Noé, també.
Hòstia, m'ha agradat, això.
Què us no, està passant?
Contagiada no, de l'esperit Blai Morell.
No, del teu esperit.
Si vols, tu
la resta.
T'ho podem resumir en una frase. És un Harry Potter per preadolescents. O adolescents.
No, o sigui, és...
Per preadolescents.
O adolescents.
Perquè Harry Potter ja era per
preadolescents.
Adolescents.
A veure, sí.
Que no té res a veure amb Harry Potter. Sí.
Seria com una...
No, no té a veure amb Harry Potter.
No,
veure,
sembla
quin,
més
quin és el Prats partida,
la pel·lícula que no Harry Potter, això.
Quina és la puta partida?
El rotllo, és...
No, és que expliqueu de què va, perquè si no, no ens atrevem de res.
Són dues noies, dues amigues que acaben... a una, cadascuna en una escola, i a l'escola del bé i l'escola del mal, amb una
senyora de ser herois,
i els altres a ser dolents.
Però ser amb màgia o no?
Sí, amb màgia, clar, i dues escoles, i com dos castells enormes, uns professors per allà...
Harry Potter. Hi ha dos professors.
Home, no, hi ha més. El que passa que només surten dos o tres, però hi ha molts extras allà. Molts extras allà. Estic però el protagonisme en tenen dos o tres.
Estic amb el Blai. És Harry Potter. Vull dir, els professors fins i tot recorden molt els professors de les escoles de Harry Potter. Jo crec que està molt inspirada en això. El que passa que sí que està dirigit a un públic potser una mica més gran que el públic que sí que potser veia Harry Potter. I el que passa que és una pel·lícula, jo crec que molt ben produïda, ja sota que hi ha pasta, hi ha actors, Charlize Theron, per exemple.
Sí, home.
Vull dir...
Bé, és que s'ha perdut allà. Però...